Ràdio Estel. Són les 9 del matí.
Molt bon dia, són les 9, els parla Joan Trias i a aquesta hora actualitzem tota la informació. I és que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, va destacar ahir en el seu primer acte a Catalunya, després de l'aplicació de l'article 155 de la Constitució, a Foment del Treball, que després de les eleccions del 21 de desembre parlarà amb tots els grups parlamentaris, però que tots ells hauran d'estar dintre de la legalitat. En el mateix acte ha intervingut el president de la patronal COE, Joan Rossell, que ha fet una crida als governs espanyol i català per muntar ponts després de les eleccions per solucionar definitivament, segons ell, la qüestió catalana. En l'acte més s'hi trobaven personalitats destacades com el mateix Santi Vila. D'altra banda, el president Carles Puigdemont no podrà votar des de Bèlgica en els comicis del 21 de desembre en no haver formalitzat dins del termini la seva inscripció en el cens d'electors espanyols temporalment a l'estranger. Els consellers cessats, Antoni Comín, Clara Ponsatí, Lluís Puig i Meritxell Serret, tampoc s'han registrat davant les autoritats consulars espanyoles. Paradoxalment, aquest dimecres Puigdemont ha recordat a Twitter que expirava el termini perquè els catalans a l'estranger formalitzin el seu registre als consulats i ha afirmat que cada vot compta per aixecar la llosa de l'article 155. Puigdemont també ha renunciat al sou anual que li corresponia com a expresident de la Generalitat. D'altra banda, la jutge de l'Audiència Nacional, Carmen Lamela, s'ha mostrat partidària d'acumular tota causa contra rebel·lió i sedició al Tribunal Suprem. Així consta l'informe que ha enviat al Tribunal Suprem a petició del jutge Pablo Llarena, que ara haurà de decidir si unifica totes les causes. La magistrada ho considera així perquè s'està investigant els membres d'una complexa, segons ella, organització en què cadascú compleix una funció per aconseguir la independència de Catalunya. Lamela, per tant, té un criteri diferent del de la Fiscalia, que sosté que el Suprem hauria de mantenir la investigació sobre els càrrecs aforats. I tornem d'aquí una hora amb més informació. De moment us deixo amb Mercè Raga i la Fórmula Estel.
Ràdio Estel. Barcelona 106.6. Girona 103.4. Tarragona 100.6. Lleida 91.5. Catalunya Central 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Els matins de dilluns a divendres se't passaran volant. A 9:45 del matí, la Fórmula Lesant a Ràdio Estel. Un magazín ple d'entreteniment per omplir els matins de bona ràdio. Cada dia de dilluns a divendres a 9:45 del matí tens una cita amb l'Albert Lesant a la Fórmula Lesant de Ràdio Estel. No hi faltis. A Marsans Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Marsans Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Marsans Maloquer, Major de Sarrià 108, 93 205 0960.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. Llumgavà.com. Instal·lacions i serveis. 93 662 2707. Passeig Joan Maragall 25. Gavà.
Durant 20 segons, aquest microones farà servir l'energia suficient perquè el Joan escalfi el seu cafè i afronti el dia. Per això, Endesa, ens volem unir a tots els que estan escalfant el seu cafè amb el mateix objectiu: despertar. Perquè quan obres la teva energia, la vida es transforma. Endesa.
Vols que els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez responguin als teus dubtes de salut i medicina natural? És la mar de fàcil. Truca al contestador de Ràdio Estel, 93 409 2777, deixa'ns el teu nom, telèfon i el teu dubte i nosaltres et trucarem durant el directe del programa. Recorda-ho, nom, telèfon i la teva pregunta al 93 409 2777. La consulta. De dilluns a divendres a 12:45 del migdia, els doctors Jacinto Valverde i José Luis Vázquez atenen les teves preguntes a La Consulta. Truca i deixa'ns el teu missatge al 93 409 2777.
RadioEstel.cat, el teu punt clau d'informació. L'actualitat cristiana al moment.
Ràdio Estel. Plusvàlua Dones, un programa sobre l'actualitat econòmica i social amb clau de dones i valors del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, cada dijous a les 9 del matí a Ràdio Estel.
Bon dia, sóc Montserrat Nebrera i ara comencem Plusvàlua Dones. Un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, en producció i direcció de Mireia del Pozo, aquí, a Ràdio Estel, com cada dijous de 9 a 2 quarts de 10 del matí. El nostre tema d'avui és dona i ciència. Ens preguntarem com juguem les dones en l'àmbit científic, com veiem l'aposta professional en certes àrees de la ciència i com són vistes tant per la comunitat científica com per la societat en general. Per parlar d'aquest tema, avui entrevistem Núria Salan, doctora en Ciències de Materials i Enginyeria Metal·lúrgica per la UPC, professora de l'Escola Superior d'Enginyeria Industrial, Aeroespacial i Audiovisual del Campus de Terrassa de la Universitat Politècnica de Catalunya. Bon dia, Núria.
Bon dia.
I també comptem amb les nostres tertulianes, l'Anna Plans, directora d'Imatge i Comunicació, especialista en xarxes socials i membre de l'Associació de Mitjans Audiovisuals de Catalunya. Bon dia.
Bon dia.
Mireia del Pozo, advocada, gerent del Centre d'Estudis Econòmics i Socials. Bon dia, com estàs?
Molt bon dia a tothom.
I Anna Boza, advocada, especialista en dret de família, civil i penal. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, Núria, per començar, has dit en diverses ocasions que necessitem visibilitzar el que han fet les dones al llarg de la història. I suposo que en un àmbit en el que tu treballes, especialment en l'àmbit de la ciència, segurament és més important, més convenient i més necessari. Les enginyeries, aquest àmbit una mica especial pel que fa referència al paper de les dones.
Oh, i tant, perquè si la societat no sap el que han fet les dones en l'àmbit de ciència i tecnologia al llarg de la història, doncs difícilment tindrem referents en els que les nenes es puguin emmirallar. Llavors, quan som petits, tots hem triat, vull dir, ara fa un moment algú em parlava de com havia influït un determinat professor o professora en la seva decisió triar la vida o la selecció de gustos. Els referents són imatges que després contemplem per reproduir-les o per evitar-les. Per tant, és important que es tinguin. De les poques dones que tenim referències històriques és Marie Curie. Però ja està. I Marie Curie tampoc no té una vida que una nena digui jo vull ser com aquesta senyora, no. Perquè va ser una vida molt esclava, una vida molt sotmesa a demostrar que era terriblement bona i, a més, que va morir per no saber protegir-se ella mateixa del que estava estudiant. Vull dir, no tenim una percepció d'una dona feliç, entén-me. Sí?
En vida complicada, com a mínim.
Sí.
No? Molt complicada.
Sí, més, la filla sembla que va ser una dona que va tenir una miqueta més de vida. Això no ens interessa. No volem tenir una única imatge que sigui una dona tancada, esclava de... No. Les dones de ciència tenen vida. Les dones de tecnologia són simpàtiques i guapes i tot. M'explico, vull dir, que hem de reivindicar la manca de visibilitat, però sobretot la naturalitat amb la que aquestes dones conviuen entre nosaltres i moltes vegades ni ho sabem.
Aquesta teva preocupació, que ja veig que forma part de la teva activitat, més enllà de la docent i de la investigadora, t'ha portat a ser reconeguda amb el Premi Dona i Tecnologia de la Fundació Orange, no? Sí. Aquest mateix any. Jo suposo que això, d'alguna manera, també visibilitza la teva intenció de visibilitzar les dones científiques.
Doncs la veritat és que sí, perquè encara que sigui que la gent em pregunta t'han donat un premi, de què és? Ja et dona peu a deixar-li anar la parrafada. Llavors, vine, que te voy a captar per la causa, no? Llavors, sí que és veritat que ha estat un punt d'inflexió, vull dir, un abans i un després de que em convidin, em donin oportunitat d'explicar que hi ha tot un àmbit d'invisibilitat que reivindiquem, que falta, perquè la gent em diu... Les dones, però si aquest tema, però si ja hi sou a tot arreu, però si maneu més que els homes. Que és cert, no? Però una altra cosa és que no està reconegut. Llavors, encara et sorprèn de dir, encara esteu amb això? Sí, encara estem. I llavors et dona peu a que li donis xifres, dades... A tall d'exemple, quan jo estudiava metal·lúrgia, fa 35 anys o més, amb un grup de 15 érem dues noies. Ara, 2017, tinc una assignatura de caracterització de materials metàl·lics amb 15 persones matriculades, dues noies.
I això?
35 anys després.
I què és el que passa? És a dir, què els hi passa a les dones perquè en un àmbit en el que ja tenen més capacitat per escollir, tenen beques perquè tenen molt bones qualificacions al batxillerat, què és el que passa perquè una dona arriba el moment d'escollir i digui, oi, això de la metal·lúrgia no, que es veu que, no sé, deuen anar amb un mono i...
Sí, oi?
No?
Tu,
què ja, passa?
Tu em veus, no, el mono que porto i el martell a les mans.
Has de dir, perquè la gent que ens està escoltant no ho sap, que a més de molt guapa, va vestida, bueno...
Normal,
de carrer, no?
Clar, a veure, jo tinc el meu vestit de forjadora, i tinc un davantal i a més tinc una mestra, que és una dona, la Guillermina, que és una crac, i jo quan vull tenir un dissabte de dir avui vaig a forjar, de debò que és una activitat molt, 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 molt agradable, molt agraïda, que treu una d'estrès que no t'imagines, jo tinc una reixa a casa que me l'he fet jo, així quan em tanquin jo ja tinc la meva reixa.
Bueno, doncs... Et tanques tu mateixa, no et tanqui ningú.
Doncs aquesta normalitat que reivindico és la que ajuda també a que les coses es percebin sense escarafalls, vull dir, sense que siguis més que. Vull dir, jo fujo molt de la superwoman, no, som persones normals, que tenim una passió, que ens agrada. A mi m'agrada la forja i aquell dia em vesteixo com a forjadora, però com a persona normal, o com a mare, o com a filla, o com a germana, em vesteixo de mare, filla, germana. Mira, ara que tenim la Setmana de la Ciència molt recent, m'he trobat un cas en un institut d'una nena, que després de fer jo una xerrada sobre la poca visibilitat i reconeixement que han tingut les dones històricament en l'àmbit de ciència i tecnologia, ve i em diu, li vull fer un comentari que no m'he atrevit a fer-ho davant de tothom, i la noia en privat em diu, el meu pare és manites, repara coses, m'ha demanat de vegades que ho faci amb ell, ho he fet amb ell, però quan li he dit, pare, potser podria fer enginyeria o mecànica o alguna cosa, diu que el pare li va dir, ui... Això ho passaràs molt malament, millor no.
Pues, sí,
ja està.
A casa
ja
el patró no és el més adequat.
No és, és que per un excés de protecció apartem les noies d'aquests escenaris, perquè ens pensem que és un bé per elles allunyar-les d'escenaris on seran minoria. Ser minoria no està malament, no passa res. Tu estàs en un escenari i pot ser majoria, minoria o paritat, però no passa res. Això no és ni bon ni dolent, és una realitat. I hem de conviure amb escenaris. Vull dir, un noi amb infermeria és minoria, però això no vol dir que el tractin malament. I ningú se li acut desencoratjar un noi que vulgui dir que vol fer infermeria.
Clar que no.
Per tant, quan una nena diu que vol fer un estudi atípic, i dic atípic, no m'estic veient, però estic fent cometes, no la desencoratgeu. És el millor que podem fer per animar les nenes, no desanimar-les.
Núria, l'any passat va ser nomenada per unanimitat presidenta de la Societat Catalana de Tecnologia, que és una filial de l'Institut d'Estudis Catalans. En aquest àmbit, què és el que es pot fer? És a dir, quina és la tasca que pot cobrir aquesta filial envers aquest objectiu, que imagino que no el deixes de banda justament amb aquesta presidència, no?
No, clar
tot
que no.
Tot el contrari.
He lluitat per tenir una junta en paritat. Ho vaig aconseguir en la junta passada. De fet, ara, a final d'aquest mes de novembre, tindrem noves eleccions. En principi, sóc única candidata a renovar, per tant, penso que tindré un mínim de recolzament. I he de dir que he tingut el recolzament absolut per part de tots els homes de la Junta, i les poques dones que tenim sòcies han acceptat estar també a la Junta per tenir, com a mínim, la Junta en paritat. Que no vol dir que la societat, el nombre d'associats, sigui paritari. I estem intentant captar l'atenció de professorat de tecnologia o professorat de ciència, perquè no és excloent. Tu pots ser de l'àmbit de ciència i venir-te a una Societat Catalana de Tecnologia. La tasca més rellevant que crec que tenim és intentar transmetre a la societat la naturalitat amb què la tecnologia conviu amb nosaltres des de la nostra infantesa. La nostra canalla juguen amb coses que es poden programar amb naturalitat. Quan són adolescents, per raons que desconec, se les adreça o se les anima que adoptin un rol, un aspecte, unes joguines, mentre que altres doncs, són com més de noi. No m'agrada això, però entenc que els nens i les nenes que han de jugar amb el que els agradi. Però la tecnologia hi és. Les nines són electròniques, es poden programar, tenim consoles... Avui li deixes un petitet, un mòbil... i no cal que li expliquis com va. Per tant, si quan són petits són afins a la tecnologia, per què després s'allunyen? No ho entenem, sí? Llavors, el que intentem és transmetre aquesta naturalitat. Com? Estem a demanda de la societat. Si la societat ens demana participar en una jornada, organitzar alguna jornada, alguna activitat, ho fem. Si ens demana que, jo què sé, que recollim dades i muntem una exposició, ho fem. Estem a demanda. Què necessiteu? De l'àmbit social a Catalunya relacionat amb la tecnologia, que són les nostres tres paraules, i ho farem, si tenim recursos, o els buscarem. Llavors, aquesta és la nostra tasca. Ara tenim una il·lusió de poder organitzar en algun moment una olimpiada tecnològica, perquè els nens puguin fer exàmens, les proves aquestes que siguin més simpàtiques que no pas traïdores, no? Perquè la part lúdica de la tecnologia, sí? Destacar una miqueta això.
Que això arribi a tothom.
Sí, sí, sí.
Doncs que va, parlem de tothom. Si et sembla, Núria, podem donar entrada a les nostres tertulianes, faltaria que segurament més. També hi volen dir la seva, les dues Anes i la Mireia, que han sentit a la Núria en aquesta dificultat per aconseguir que les dones entenguin que també en els àmbits de la tecnologia, la ciència aplicada, aquestes coses que semblaven d'homes, també hi tenim el mateix paper que els homes a fer i a responsabilitzar, oi?
La dada que ha donat la Núria, de fa 35 anys, 15 persones a classe, dos noies, i avui en dia, 15 persones a classe, dos noies, realment tenim molta feina, però molta feina. Crec que és una dada tan sumament clara, o sigui, estem igual que fa 35 anys. Dins de l'àmbit de la paritat de les dones hem avançat molt, però penso que dins del camp de la ciència i la tecnologia hi ha molt, molt, però moltíssim per fer. De la mateixa manera, si pensem una mica, no?, a la nostra cultura, recordarem, doncs, penso una miqueta en la generació de les nostres mares. La majoria de dones que treballaven es dedicaven o a ensenyament o a salut. I a salut, infermeres, no doctores, infermeres. Per què? Bueno, eren les primeres dones, com aquell que diu, que començaven a estudiar.
Eren figures socialment acceptades.
Aquí ve.
Eren socialment acceptades. Al meu pare, quan li preguntaven què estudia la teva filla, el meu pare deia, va pa maestra. Perquè explicar que jo estava fent metal·lúrgia era complicat.
Clar.
Però en canvi deia...
Podia acceptar avui en dia, que ensenyi si voleu... metal·lúrgia, sí, però metal·lúrgia no.
Acabava, va pa maestra. I aquí ja no li preguntaven més. I ningú et qüestionava si ho deies, vull ser mestra. Però si tu ho deies, vull ser arquitecta, tret de que fossis filla d'un arquitecte, llavors...
Clar, i era,
però si
entrava...
així, de zero, tu deies, vull ser arquitecte, però i això? No, i et preguntaven.
Doncs
però en canvi, amb mestra
no canviat,
i infermera...
Clar, però moltes coses no hauran canviat, perquè aquelles dues són les dues mares d'avui.
Sí.
I que no han sabut, i no hem sabut, o sigui, bueno, transmetre això als nostres fills, efectivament. Llavors el que representa, si eren dos a dos, són les dues mares de llavors, les dues mares d'avui, que tenen les dues filles que segueixen estudiant. Però vol dir que en àmbit social, evolució... I...
Hem diversificat l'oferta, de tota manera, eh?
Bueno,
també hem diversificat l'oferta.
Alguna cosa haurem fet, però molt poc.
Però, mira...
Som els mateixos que
hi ha més, però perquè hi ha diverses d'aquestes branques que recullen dos.
I els percentatges, en global... A qualsevol politècnica, hi ha quatre politècniques a Espanya. La Politècnica de Catalunya, perdoneu que l'he dit la primera, la de València, la de Madrid i la de Cartagena. Les altres universitats fan enginyeria, però no són politècniques. Tenen altres estudis que compensen els percentatges. Cap de les quatre supera ni arriba al 30%. I dintre d'aquest 30% estan repartides de manera diferent. Enginyeries que tenen un caire més de compromís social, enginyeria biomèdica, arquitectura, enginyeria aeronàutica... Aquí hi ha més noies. Les que no és tan evident, enginyeria elèctrica, electrònica, informàtica, aquí no hi ha noies. Ens estem equivocant. I bona part ve de que se'ls diu en algun moment que les matemàtiques són difícils o no són per dones. Aquesta frase és lapidària. Jo de debò penalitzaria si algú sento que ho diu mai. És un error, perquè llavors, des de petitones, les nenes se'ls inculca, ui, això no és per tu, i ho descarten, sense conèixer-ho, que és...
És que sovint...
Jo llegia també a la universitat, no?, que sembla ser que quan elles que intervenen menys por, menys que els nois, perquè moltes vegades no tenen aquesta seguretat, no?, de que...
perquè es qüestionen més.
Perquè des de les escoles, i per això és un àmbit també que cal reivindicar moltíssim i començar des de la base, quan ja som ben petits, però el professorat, em refereixo, és que a les escoles els professors tendeixen a fer intervenir menys a les noies que als nois. I en l'àmbit de les matemàtiques encara pitjor.
Mira, jo m'he trobat amb vegades que ve un institut, a veure, un centre de secundari que ens ve a visitar. I fas preguntes i els nois aixequen la mà i poden fer una pregunta seriosa o poden preguntar una bajanada, però s'atreveix, va, i obre la boca i t'ho diu. I ho diu. Les nenes no intervenen. Si en algun moment jo detecto que hi ha alguna noia que voldria preguntar alguna cosa, l'aparto, o aparto les noies, que alguna vegada he dit, vull quedar-me 10 minuts amb les noies només. Per què? Perquè em vull quedar amb les noies. Dic, ara que estem soles, digueu-me, què us agradaria fer que no? Ostres, llavors...
S'obren. Es destapen.
Per què? Perquè tenen vergonya de que si una nena d'aquelles em diu és que a mi m'agraden els Fórmula 1, que vingui un nen i li rigui.
Això mateix. Sí. Jo crec que és més vergonya davant dels nois que entre nosaltres mateixes.
Sí.
Moltes vegades.
Llavors...
Sí, no et sents tan segura...
Clar, jo no estic dient amb això que estigui a favor de segregar els estudis. Vull dir, les escoles segregades es troben que les nenes intervenen perquè estan soles. No acabo d'estar a favor d'això, però sí que és veritat que he de dir que quan els nois estan sols es desenvolupen d'una manera, quan les noies estan soles es desenvolupen d'una manera, el que hauríem d'aconseguir és que aquest desenvolupament fos quan estan junts. Perquè al cap i a la fi, després, a la vida de cada dia, estem junts.
Després també hi ha molts estereotips, no? Potser com el científic, no? Que te l'imagines doncs, intel·ligent, així despistat, tal, i això és estereotip més de masculí, no? O a lo millor el tema també doncs, de quan veus una bata blanca vas a l'hospital i penses, no? Infermera, noia, metge, home. Vull dir, totes aquestes coses que potser...
Clar, però en l'àmbit de la salut sí que veig que hem avançat moltíssim en aquests 35 anys que parlàvem. Vull dir, abans era mestres o infermeres. Avui en dia la meitat de la plantilla de doctores, són doctors o doctores, són dones.
Sí.
I crec que el que hem de procurar és anar reivindicant en l'àmbit de la ciència per arribar al que ha passat amb les doctores. Perquè, no sé, Núria, si ens podries explicar una mica... el descens que hi ha hagut en algunes carreres de ciències quan han canviat el nom. O sigui, havíem aconseguit que hi hagués més...
És el cas d'informàtica. M'estàs parlant del cas d'informàtica.
Sí.
La carrera d'informàtica era llicenciatura en informàtica i llavors s'impartia en un centre que es diu facultat. Les facultats impartien llicenciatures i les escoles impartien estudis d'enginyeria o arquitectura. Era la diferència que hi havia. Per això jo estic en una escola d'enginyeria perquè feien... enginyers, en aquell moment, enginyers i enginyeres, i les facultats llicenciatures. Bé, havia la FIP, Facultat d'Informàtica de Barcelona, llicenciatura en informàtica. I en aquell moment hi havia un 40% de dones que estudiaven informàtica de manera natural. En un moment donat, i associat a les atribucions professionals de tenir un número de col·legi, col·legiar-se i poder signar projectes i tal, se'ls atribueix competències d'enginyer o enginyera, i la titulació canvia a enginyeria informàtica. L'escola manté, l'edifici manté el nom de facultat informàtica, l'edifici és el mateix, la plantilla de professorat és la mateixa, el pla d'estudis és el mateix, i la matrícula baixa en un any d'un 40 gairebé un 20%. I va baixant i ara no arriba al 10. Llavors, el professorat, jo tinc companys, professors, homes, que donen classes a la FIP, i em diuen, quan jo estudiava, a classe teníem noies. I ara passen dies sencers que he fet les classes del matí a la tarda i no m'he trobat cap alumne.
O sigui que la idea és que si a la Facultat de Medicina se digués enginyeria mèdica, desapareixerien les doctores.
O baixaria el percentatge.
Per tant, a lo millor té a veure amb una cosa que
la paraula de l'enginyeria fa por.
Que la paraula d'enginyeria fa por, que no tenen sentit de l'aplicabilitat social que podria tenir...
De l'utilitat.
De l'utilitat.
Social, sí. És possible.
El ser útil.
Clar, I això com fem? És a dir, abans has dit tenir referents.
Sí.
Els mitjans audiovisuals probablement haurien de fer una tasca...
No, és que jo estava buscant, no? El tema, per exemple, veia el del vídeos del CREAF, no? Que és potser el que ha tingut més... Atlo en casa, un que ha tingut més visibilitat, però, clar, Instagram, per exemple, que és on estan els joves... Allà no he sabut jo encara trobar res de ciència.
No surt res de tot això.
I clar, i d'alguna manera penso que el que on està el principal viatge és a cases, a la família, no? De vegades es troba...
I a l'escola primària.
I a l'escola primària. O sigui, quan som més petits... Anem a dir la socialització primària, no?
Sí, pot ser. Sí, perquè, mira, Jo no, ara, si m'està escoltant algun pedagog o algun psicòleg, diré que m'estic ficant on em demanen, perquè no tinc estudis d'aquest àmbit, però sí que el que copso és la realitat dels centres on vaig. Visito molts centres de primària i de secundària, pregunto als nens, miro, observo molt, i me n'adono que quan pregunto en una escola, 10-12 anys, i pregunto, a veure, què voleu ser? Si hi ha un grup de nens, em diuen que volen ser rics. Sí. Cristiano Ronaldo ha hecho mucho daño a esta sociedad. ¿Vale? Diuen que volen ser rics.
Volia dir-se Cristiano.
Sí?
Claro, claro.
Llavors, vaig a un grup de noies i dic, i vosaltres què voleu ser de grans? I em diuen, no ho sabem, però volem ser útils. Quan s'escolten, els nens diuen, bueno, volem ser rics però útils, eh? I les nenes em diuen, volem ser útils però riques, eh? Dic, veieu com heu de treballar conjuntament? Com el millor equip és el que té talent femení i talent masculí conjuntament, perquè aleshores tots guanyareu de tot. Però això et fa pensar, què és el que motiva a un noi i a una nena? Som diferents, això és evident.
Així d'entrada, no?
Som diferents, eh? Jo tinc companys homes i me n'adono que som diferents, que establim prioritats de manera diferent. Jo no estic reivindicant que siguem iguals. Sí, que tinguem el mateix tracte, el mateix sou, l'equitat. Jo defenso l'equitat. L'equitat, no la igualtat, perquè no som iguals. La igualtat entesa com a equitat, sí. Doncs jo això me n'adono, que la primera intenció és diferent. Aleshores, mira, em va passar fa uns mesos que vaig anar a una escola de petits, petitons, quart, cinquè, de primària. En aquella escola, soc de Sant Boi, era una escola de Sant Boi, una escola pública, i conviden regularment a professionals de tots els àmbits, periodisme, salut, seguretat, i ve algú del carrer, parla amb els nanos li pregunten a què et dediques, com ho fas, com no fas, i va sortir la demanda de que volien un inventor. Clar, l'AMPA diu, on trobem un inventor? Una mare de l'AMPA, que és veïna meva, em diu, Núria, t'ho pregunto a tu, que m'han demanat un inventor i no sé on anar-lo a buscar, però les pàgines grogues ja no surten. I li dic, defineix-me inventor. I la mare aquella em diu, bueno, doncs, algú que tingui una patent. I li dic, jo en tinc dues, si et serveixo. Clar, me n'adono que de cop em veu per primera vegada. Perquè ni ella mateixa s'havia plantejat que pogués ser una inventora. I ja ni molt menys que fos jo la seva veïna.
S'imaginava el doctor Tornasol.
Sí, exacte. Sí, sí. Molt bé, doncs, ja el tenim l'inventor, serà una inventora, la mestra li diu als nens i nenes, vindrà una inventora. Doncs el dia que jo havia de venir, estaven expectants a veure qui entrava per la porta. Clar, jo vaig entrar, normal, amb una bossa on portava els meus estris, i sento un nen que em mira i em diu, és essa? Clar, no sé què s'esperava. S'esperaria aquella rossa dels X-Men o Einstein, amb, no sé, una dona amb cabells. Però va venir una dona que podia ser la seva tieta, la seva padrina, i vaig dir, soc jo, sí. I m'imaginava una altra cosa. No em va saber dir, pobret, que vaig estar parlant amb ells, vaig compartir, em preguntaven, era molt, molt graciós perquè em deia, tu, per fer un invent, com et ve la inspiració? I jo pensava, bueno, això sembla les llengües de fuego. No, no. Dic, no, les coses no van així. Tu...
Més transpiració,
fent,
no?
Tu vas fent la teva vida normal i un bon dia te n'adones que una cosa no funciona. Doncs si allò que no funciona, dius, anem a trobar com ho podríem millorar o com podríem fer que funcioni, de cop, perquè hi ha una necessitat, potser trobes una solució que abans no hi existia i ja tens un invent, no? Ah, vale. Ostres, doncs m'hi posaré. Total, que sembla que van estar buscant coses que no funcionessin, tot el que va faltar de curs. Doncs això és captar molta vocació.
Això és la vocació, probablement. Sí. Bueno, no tenim gaire més temps. Recordem que, de tota manera, aquesta sessió té a veure amb aquella altra que vam fer sobre el cos que per una societat significa aquesta il·lusió del talent femení, sí. Aquesta col·laboració entre el talent femení
i
el masculí, des del punt de vista dels diners. És a dir, que la gent que ens escolta, les polítiques públiques que s'hagin de fer, pensin en tots els diners que s'escapen, si no pensen en les altres coses com l'equitat. Però no podem continuar més perquè se'ns acaba el temps. Fins aquí hem arribat, és el final del programa, i hem fet un plusvàlua de dones, jo crec que més que enriquidor per la gent que s'escolta. Moltíssimes gràcies, Núria.
Moltes gràcies
a vosaltres. I a la resta de les nostres tertulianes. Aquest és un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb Mireia del Pozo a la direcció i producció, amb el nostre tècnic de so, en Jordi Carretero, i amb qui us ha parlat, Montserrat Nebrera. Us esperem el dijous vinent, aquí, a les 9 del matí, a Ràdio Estel. Recordeu el Plusvàlua Dones.